Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Duque ha admès avui que té una societat al seu nom instrumental per no pagar impostos relacionats amb una segona residència. Ha admès l'existència d'aquesta societat, però ha dit que és totalment legal perquè no l'ha utilitzada precisament per no pagar impostos. El ministre ha dit que la va crear quan va comprar un xalet amb la seva dona i també hi té inscrit el seu habitatge a Madrid. Duque ha volgut deixar clar també que la societat és legal i normal i que no ha comès cap delicte fiscal, a diferència del que diu avui un diari digital, delicte com podria ser el de facturar a nom de la societat per a altres conceptes. D'altra banda, us expliquem que Miquel Iceta ha qualificat d'excessiu el temps de presó preventiva per als polítics independentistes. El primer secretari dels socialistes catalans ho ha explicat a Madrid pocs dies abans que es compleixi un any de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Ha estat en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum a Madrid, presentat per la ministra Meritxell Batet. El líder del PSC s'ha mostrat tranquil perquè, segons ha comentat també, la situació política a Catalunya s'està redreçant. El Tribunal Constitucional rebutja suspendre la presó provisional de Carme Forcadell. Els magistrats han pres la decisió per unanimitat en considerar que la suspensió de l'empresonament equivaldria a atorgar de manera anticipada l'empara demanada. Carles Canut, actor i director del Teatre Romea, ha mort avui als 74 anys. Nascut a Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, Canut va tenir una trajectòria llarga i intensa amb gairebé un centenar d'estrenes teatrals. Fa gairebé un any i mig va ser nomenat director artístic del Romea i havia estat absent de les últimes activitats públiques per la malaltia que tenia. Entre altres reconeixements, destaquen la Creu de Sant Jordi atorgada per la Generalitat l'any passat i el Premi Max al 2008 com a millor actor de repartiment per plataforma. D'aquí a mitja hora, 6:45, comença l'acte d'homenatge que es fa al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, el bisbe Joan Carrera, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort, un aniversari que es complirà dimecres vinent. Intervindran, a banda del cardenal Martínez Sistac, també l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, Ramon Cors i el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Marcelí Joan, així com també Eduard Forner. Serà al Seminari de Barcelona a 6:45 d'aquesta tarda aquest acte d'homenatge al bisbe Joan Carrera, 10 anys després de la seva mort. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia amb el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo i precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem explorar el que pot ser la participació de la societat catalana en un conflicte polític com l'actual, tot just 3 anys després, avui, de les últimes eleccions amb candidatura única independentista. Hem fet altres vegades aquesta anàlisi sobre com els catalans i les catalanes veuen més enllà de la seva pertinença política, el ciutadà de base, per dir-ho així, aquest moment i, sobretot, la possible sortida a l'actual crisi. Un any després, gairebé també de l'1 d'octubre, amb tot el que va passar abans i després, continuen moltes incerteses i també la creixent convicció dins i fora de l'independentisme sobre la necessitat de calmar els ànims i mirar endavant des del diàleg i la política del dia a dia. Tenim avui, i anem al gra, 4 representants polítics. D'una banda ens acompanyen Joan Capdevila, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda. I?
I membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Començaré a queixar-me. No.
Fa un moment ha sortit el pensament del dia del president de la Lliga Espiritual, per tant...
Cal fer-ho i és de justícia.
No ignorem aquesta entitat. Gràcies, senyor Capdevila. També saludem Mònica Lafuente, membre de l'executiva del PSC. Benvinguda, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Saludem, d'altra banda, Toni Florido, del PDeCAT, responsable de la seva àrea de defensa. Benvingut, senyor Florido.
Bona tarda.
Bona tarda. I també saludem Elisabet Jiménez, que és la secretària general del PP a Barcelona. Bona tarda.
Hola, bones tardes i bona tarda.
Bona tarda. Bé, com que és un tema que potser no està massa explotat avui a nivell mediàtic, com veuen la situació en relació amb el que va passar avui fa 3 anys? Quins canvis intueixen que s'han produït? No acabaríem, potser, vol començar el senyor Capdevila. Vostè se'n recorda, no? Tots se'n recorden del que va passar fa 3 anys.
Si no amb detall, però sí, recordo moments intensos d'aquella tarda i vespre. La gran diferència és que tenim presos i exiliats i que les condicions per continuar volent un diàleg obert, sincer, generós, democràtic, doncs es fan... més dures, molt més dures.
Ha canviat molt la situació. Per exemple, hi havia aquesta candidatura a Junts pel Sí, el cap de cartell era Raül Romeva, però el candidat va ser Artur Mas. Al final ni l'un ni l'altre van ser president, sinó que va ser-ho Carles Puigdemont després d'una negociació que va reeixir a última hora. Bé, tot això és història. Sembla que història molt llunyana, però és recent, o relativament recent.
I els canvis a les fotografies el que et demostren és això, no? Que la política d'aquest país és una mica esport de risc.
Sí. Bé, entrarem en altres detalls, però si volen Mònica Lafuente, si volen pel mateix ordre a la primera roda, després com vulguin, eh?
Pues en 3 anys ha passat moltes coses ràpides i difícils de fer tota la cronologia del que hem anat visquent. En tot cas, remarcar si... pues, el que s'ha dit ara, han passat coses bones, coses dolentes. una part de paràlisi del govern actual de la Generalitat de Catalunya, i això ho porta al propi procés. Vull tenir com a prioritat aquesta línia, aquest full de ruta, fa que les polítiques de les conselleries estiguin paralitzades. Una altra cosa que ha passat, que en aquell moment governava Rajoy i ara governa Pedro Sánchez, i jo crec que això, com he dit en altres ocasions, és és aire fresc, i és intentar això que s'estava pelant ara, seure i dialogar, que és el més important. Uh-huh. I en quant a la societat, jo crec que en aquell moment hi havia molt més fervor per part de tot el procés independentista i de la gent. Ara és el mateix, possiblement els mateixos votants i la mateixa gent, però jo crec que l'estat d'ànim està com més tranquil, en tot cas. Cadascú defensa les seves idees, però amb una situació de més tranquil·litat, menys fractura, com se deia, menys esverada la gent.
Això de menys tranquil·litat ho ha dit avui el mateix primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a Madrid, en un fòrum públic on ha parlat d'això. En tot cas, veurem com ho veuen o com ho matisen els altres. Senyor Florido, per exemple.
Sí, són 3 anys, eh? És menys que una legislatura.
Aquesta legislatura encara podia durar, sí. Amb recordo, Mas o amb Puigdemont.
Cert. Jo recordo d'aquella campanya electoral que, per mi, va ser la campanya electoral que jo recordi amb més il·lusió, en la que jo vaig participar. Va ser una campanya electoral molt, molt potent, molt il·lusionant. Va ser... I això que, diguem que el referèndum no estava a la vista. Uh-huh. I d'aquest mandat, d'aquesta legislatura, jo sí que poso sobre la taula l'1 d'octubre. L'1 d'octubre és una fita històrica per Catalunya i que no s'entendrà la política en el futur sense aquest punt concret. Per tant, sembla que hagi fet més temps, però realment el que s'ha aconseguit, que és que el poble de Catalunya s'expressi en unes urnes, amb una votació, amb un referèndum, això és una cosa que ja queda per sempre.
Per cert, l'1 d'octubre es va fer amb l'argument que, de fet, no estava clara aquesta majoria en percentatge de vots per a l'independentisme. Va ser com un replantejament d'una cosa que inicialment no estava prevista, no? Perquè Junts pel Sí, deia que si guanyava faria la independència.
Com no estava previst que hi hagués el govern que hi va haver, però finalment, quan hi ha un resultat electoral, has de negociar amb els diferents partits polítics que donin suport a aquest govern, i la trajectòria va ser aquesta. Mm. Ara, de percentatge se'n poden parlar, però també parlem de la policia atonyinant persones. Vull dir que hi ha moltes circumstàncies que a tenir en compte.
Ara parlarem una mica de la perspectiva de l'1 d'octubre, però centrant-nos en i els agraeixo l'esforç de síntesi, com sempre, en el que han passat aquests 3 anys, Elisabet Jiménez, del PP.
Sí, pues yo voy a añadir alguna cosa más. Yo creo que, tal y como ha dicho mi compañera del PSC, al menos había un Parlament, que quieras o no, hacía plenos y hacía cosas. Ahora no hay un Parlament que esté trabajando por los catalanes, con lo cual, en realidad, las instituciones catalanas están como secuestradas y congeladas. También es curioso que en aquel momento había un partido que se agrupó, Junts per Catalunya.
Junts pel Sí, era una plataforma. Per cert, amb molts candidats, amb molts membres de les llistes que no eren polítics, va ser una llista curiosa.
Sí, però que és curioso, más curioso es todavía que se llamasen Junts per algo y ahora estén tots separats per aquella qüestió, porque en realidad Unió, por ejemplo, ha desaparecido, Convergència i no és Convergència, el PDeCAT, ara hay como 2 facciones, Crida Nacional, lo que pueda quedar de Convergència, hay muchas peleas. En realidad está todo el mundo político separatista quizá pues muy dividido, ¿no? Se han conseguido separar a ellos mismos. La sociedad también está más dividida, más radicalizada, con lo cual hay mucha más diferencia. Una parte de la sociedad que no quiso tragar con todo esto, pues se levantó durante todo ese tiempo y esa voz ahora se escucha, pero claro, la división se ha ahondado quizá mucho más. En aquel momento había un gobierno nacional, que era del Partido Popular, que luchó por defender la democracia y luchó por defender la legalidad y lo consiguió, siempre dentro de la ley. Y ahora tenemos un gobierno nacional, que es de Pedro Sánchez, que lo que está haciendo es cediendo, cediendo, cediendo y saltándose muchas cosas y poniendo en tela de juicio esa democracia y esa legalidad, que es la libertad de todos al fin y al cabo.
Bé, de tota manera, senyora Jiménez, el govern de Pedro Sánchez porta poc més de 100 dies, és a dir, d'aquests 3 anys és una part molt petita.
Ser estos 100 dies ha hecho virguerías, vamos.
Bé, de tota manera, senyors, ara parlava el senyor Florido de l'1 d'octubre, estem a punt de veure el que és el primer aniversari, de veure o de viure el primer aniversari d'aquell 1 d'octubre. Des de l'1 d'octubre fins ara, i sobretot de cara a trobar possibles sortides a aquesta actual crisi, què pensen vostès que pot passar? Recordem que després de l'1 d'octubre d'octubre, l'aplicació del 155, hi ha hagut una situació molt conflictiva, de molta tensió. Va haver-hi abans la declaració d'independència aprovada pel Parlament, impugnacions judicials, un procés per rebel·lió i altres presumptes delictes, alguns dirigents independentistes a la presó, en presó preventiva. Senyors, què en pensen? O... Senyora,
jo des de l'1 d'octubre el que crec que és prendre nota de tot el que hem d'aprendre del que ha anat passant. Han passat coses bones, coses dolentes, però de l'1 d'octubre mateix aprendre que no se pot, no ens podem saltar la llei ni fer coses de forma unilateral, però tampoc pot haver la desproporció policial que va haver, perquè allò ha sigut aberrant i és veritat que aquelles imatges han donat la volta al món. I si incompleixes, si fas i prens mesures de forma unilateral i te saltes la llei, pues s'aplica el 155. Com no volem que s'apliqui el 155, pues no ens hem de saltar la llei. Jo crec que això tots, d'una manera o una altra, ho hem après. I jo crec que són aquestes lliçons i que la política no es pot judicialitzar, com fa constantment alguns partits, els partits de dretes d'aquest país. No es pot judicialitzar i hem de fer política i hem de seure, hem de dialogar i hem de posar punts en comú.
Mm-hmm. Senyor Capdevila o senyor Florido, és igual. Senyor Toni Florido.
Jo crec que aquí és un fet a destacar que, sí, no s'han de saltar les lleis, però aquestes lleis també han de vehicular el que demanda la societat. Mm-hmm. I a Catalunya és evident que la gent vol votar una sèrie de coses molt concretes. No es pot prohibir eternament expressar un sentit democràtic en una societat. El moviment independentista és pacifista i, per tant, o millor dit, pacífic, mm-hmm. i de la manera que vol vehicular les seves demandes polítiques és mitjançant el vot. Per tant, és obligació i és responsabilitat dels partits polítics, sobretot aquells que tenen la capacitat de fer-ho, vehicular aquest moviment. I, per tant, jo demano en aquest nou govern del Partit Socialista que faci, i com a la Gran Bretanya, vehicular una sortida democràtica a una demanda social.
Ara, la sortida democràtica només pot ser un referèndum en què els catalans, de manera vinculant, decidim el futur.
N'hi ha alguna de millor?
Bé, no sé.
Hi ha alguna de més realista?
Els pregunto
no
a vostè.
No li pregunto
a vostè. No, ja l'entenc. General, sí.
Retòrica. De tota manera... Primer qüestionar la il·legalitat presumpta del referèndum.
Vostè no pensa que va ser legal? Digui
tant com...
No, aquí ja sabem...
Sí, no cal, ja sé que vostès
no cal aprofundir la discrepància, ja sabem quina és.
La legalitat són vostès.
I la interrompre
per sistema també és el seu sistema.
Sí.
Però avui...
Senyor Capdevila, com que la discrepància és clara, sí.
També em sorprèn que sigui el PSC, que em sembla que per aquelles dates, si no una mica abans, demanava un referèndum acordat. Que se n'ha fet.
Oi? O admetia que es podia arribar a un referèndum acordat, no?
El demanava. Uh-huh. El demanava. Li donava dues voltes, perquè tampoc he tingut tant de temps. Discrepo sobre la divisió de la societat. Uh-huh. Em sembla que el que hi ha és menys alegria, uh-huh. perquè tenim amics a la presó. Perquè ens han posat injustament amics a la presó.
Només per això creu que hi ha menys alegria? És una raó que pot ser, sí, però...
Home, és que és mm-hmm. molt gros. Mm-hmm. I, a més, en presó preventiva. Una cosa que fins i tot la Santa Seu, tan escèptica, sempre condemna. Mm-hmm. Hi ha coses que no ens fan estar particularment joiosos. Vaig ser a la presó i no em vinguereu a veure. Mateu 24. Uh-huh. Ara li buscaré.
No es preocupi.
Discrepo també de que la política estigui paralitzada. Uh-huh. Venia passant per la Model. En aquests 3 anys s'ha tancat la Model. Uh-huh. I amb un acord, em sembla que bastant
consensuat, llargament.
Acompanyava un company que és diputat al Parlament, a la Comissió de Medi Ambient, si no m'equivoco, i venia amb les telefonades típiques aquestes parlamentàries acordant transaccions amb Ciutadans i el PP. no sé exactament de quina proposta de resolució. S'han fet coses molt serioses i molt grosses. Avançar cap a la renda mínima garantida.
Perdoni, senyor Capdevila.
O el social elèctric. Sí. Vull dir, invocar els drets de els problemes de la gent. Sí, és molt fàcil, però és que mentrestant també s'ha fet coses.
Fem un parèntesi amb la cita que vostè ha fet. És Mateu 25, 39, 40. Sí. Ja ho hem aclarit.
25.
25, sí, capítol
25.
27. És igual, no és prou. 24, em sembla que ha dit. Sí. És igual. Senyora Jiménez, si vol...
Sí,
a banda de la discrepància que coneixem, potser que no cal aprofundir
més. No, és que Francia l'ha aclarit vostè, Mateu 25.
Bé, en tot cas, cadascú la pot interpretar. Digui, perdoni.
No, que haciendo referencia a las medidas cautelares que suelen haber, quiero recordarle que en España hay un montón de presos en medidas cautelares. A lo mejor si quiere usted hacer aquí el defensor de cualquier persona que esté en una medida cautelar en la prisión, pues que llame al programa, que este señor les defenderá muy, muy, con mucho coraje.
Evidentment, la presó preventiva sempre pot ser criticable.
Lamento en tots els casos, i fins i tot amb malalts del seu partit que tenen leucèmia. Doncs també... També em sembla...
No hemos pedido nunca que un preso cautelar que esté en nuestro partido y esté en la cárcel por corrupción se les saque, ni muchísimo menos hemos dicho que sea justo. Es justo porque justo viene de justicia y un juez dice que es así y uno lo acata, porque si no aquí sería la selva, como he dicho muchísimas veces. Al procés comentabas que es un movimiento pacífico.
Udé al señor Florido.
Es pacífico,
sí.
Señor Florido. Siempre que no se les lleve la contraria, porque en cuanto se les lleve ustedes la contraria, entonces dejan ustedes de ser pacíficos. Si a usted le parece pacífico que hace un año diesen un golpe de Estado en el Parlamento de Cataluña, si usted a eso le llama pacifismo, pues no lo sé. Yo no coincido con su definición de pacifismo. También le recuerdo que se habla mucho del 1 de octubre y todo el mundo tiene... El punto demagógico y populista, es decir, la policía pegando. Yo les quiero recordar que en el movimiento del 11M, los Mossos de Escuadra dieron a diestro y siniestro a un montón de jóvenes que estaban en la Plaza Cataluña por el 11M, y están las grabaciones allí.
El 15M, vol dir, siniestro. Sí, el 15M,
perdona,
sí.
Exactamente.
Está aclarit, ya l'hem entès.
Pero de esto nadie dice nada, porque depende a quién den, es pacifismo para ustedes, y depende a quién den, es las leyes. Entonces, es muy complicado. Además, pasó una cosa hace un año, el 1 de octubre, pasó una cosa. Y es que tal y como llevaron desde el Parlamento, el tema de la seguridad, el tema de la traición entre policías, lo que hicieron ustedes fue algo muy peligroso, y es dividir cuerpos policiales que tienen que luchar juntos, por ejemplo, para cosas como la amenaza del terrorismo islamista que estamos padeciendo todo Occidente. Ahí es donde ustedes también hicieron una pésima ayuda a los catalanes. Con lo cual...
Cuando digo ustedes, perdoni, es refereix al govern català,
sí,
a la Generalitat.
Sí,
sí, sí.
No,
però ja l'entenem. Ja sí, sí, no.
Però que és així.
Però també era per aclarir si es referia al govern o a partits polítics o...
No, al gobierno que estuvo, para entenderlos, Convergencia y Esquerra Republicana, básicamente. Eso no es pacifista. Eso es ayudar al terrorismo, por ejemplo.
Bé, però...
Bueno, jo...
És una ajuda, perdó.
Per al·lusions, senyor Florido.
Sí, sí.
Bueno, els agraeixo que siguin breus, encara que...
Està clar, pel PP som violents, som terroristes, negociem amb la pistola sobre de la taula, ho acaba de dir.
Culpistes,
de fet, aquesta manera de parlar, realment, tant és amb qui parlem, del PP, que semblen sortits d'un motllo.
No, vostè,
sempre venen amb la mateixa... És una manera de comunicar-se, realment, i de dir tot un enfilat de bestieses, que són bestieses, que tant és, pot ser una persona o l'altra, són del mateix tipus. L'audiència que estarà escoltant es deu haver esgarrifat de les coses que vostè ha dit. Em sembla autènticament, bueno, irresponsable, perquè... Entre altres coses, la policia de Catalunya el que ha fet va ser que el 17 d'agost ens va protegir, cosa que no fa i no va fer el govern espanyol prohibint tota una sèrie d'elements tècnics que eren necessaris pels Mossos d'Esquadra. Durant molt de temps...
Ja, si no és veritat, i m'agradaria
que no... Vostè vol dir el que vulgui. Ara la dic jo, la cosa. Ara estic parlant jo. Aleshores, la policia catalana defensa i protegeix...
Deixi'm parlar el senyor Florida.
No, és indignant. La policia catalana... protegeix la societat catalana. Pel PP ja es veu que no li interessa per res la seguretat dels ciutadans. De fet, li interessa tan poc que va enviar la policia espanyola a atonyinar iaios avis, persones normals i corrents, indefenses, veritat, en els col·legis electorals.
No,
vostè pot dir el que vulgui, tothom ho ha vist. A Catalunya poden enganyar a tot el que vulguin fora de Catalunya. Però a Catalunya, ho hem viscut.
No es pot.
És la seva costum. Posar la veu per sobre, perquè quan no hi ha educació ni arguments, només falta això.
No soc pacifista.
Sí. Vostè pot continuar amb aquesta estratègia que tots la deuen haver pres amb un coach o un vés a saber quina mena de personatge, perquè fan el mateix tots.
Senyors,
tots exactament el mateix. A l'1 d'octubre tothom sap el que va passar. I vostès poden amagar-ho, poden intentar enganyar la gent, però el que fan amb això és prendre a la societat catalana per imbècil, i això nosaltres no ho tolerarem. I, per descomptat, la policia catalana es dedica a defensar i a protegir la societat catalana.
La policia catalana és espanyola, també.
Sí, senyor Florido, senyora Jiménez... Un moment. Senyors, els demano que deixem de banda la discussió sobre la descoordinació o no descoordinació de cossos policials el 17 d'agost de l'any passat.
S'ha oblidat de l'imam de Ripoll, que també era un gran col·laborador.
Sí que és veritat que els Mossos tenien un problema perquè estaven fora de la llista policial internacional en aquell moment. En tot cas, ara no entrarem a discutir això.
I qui ho va decidir que no?
Clar, aquesta és la qüestió, que ara no... Els demano no entrar perquè el temps és limitat.
Sí.
Però per tancar aquest bloc...
Que no cal protegir els catalans.
Aquest bloc de discrepància màxima, senyora Lafuente i senyor Capdevila, si volen.
Només un petit apunt, que em sobte quan... Moltes vegades hem dit el cop d'estat del dictador Franco, i et surten a vegades antropel els del PP, que no parlem amb aquests termes, i després en qualsevol episodi de la democràcia espanyola utilitzen el tema i el tema golpe d'estat com si fos qualsevol cosa. Dit això, que no entro...
Això tampoc li permeto, perquè...
Bueno, en tot cas...
Banalitzen el terrorisme, banalitzen els cops d'estat, ho analitzen tot, és una vergonya.
Evidentment. La democràcia d'aquest país...
Si no parlin tots alhora, sisplau.
Sí. Mònica Lafuente. És el que els llibres d'història posen.
Perquè si rasquem, no és clar.
El que està clar és que la democràcia és de tots, o hauria de ser de tots. En tot cas, després la crítica pot ser, i els demano que siguin, que es quedin amb la crítica.
La democràcia és de tot, però el que no es pot és apropiar el PP de la democràcia.
No, ni el PP ni ningú, evidentment.
Evidentment. Només he fet un apunt, perquè a mi m'ha passat que gent del PP em corregeixi quan parlo de cop d'estat del dictador. I sempre que no pots dir dictador, que no pots dir Francisco Franco, no pots dir cop d'estat. Només he dit que em sobte que en un episodi del segle XXI se pugui dir cop d'estat. Es poden dir moltes coses, però en tot cas, Elisabet, he fet un apunt i després parles tu. Un apunt amb el tema del referèndum, que se surt constantment, que els socialistes van parlar d'un referèndum legal i acordat, i me'n recordo perfectament, i jo estava al Parlament en aquell moment, me'n recordo també, company, com els independentistes se n'enreien d'aquesta proposta. Com? Un referèndum legal i acordat perquè havíem de ser independents en 18 mesos i ràpid. Val? Vull dir que els episodis i les pantalles passen. Però ha arribat un moment, que és l'actual, i com dic sempre, m'agradaria que es reconegués que el govern de l'Estat parli de referèndum. És veritat que els termes són diferents. Nosaltres diem referèndum o consulta o vota, l'autogobierno, i vosaltres dieu
votar la independència o no.
En tot cas, s'ha posat sobre la taula. Jo crec que aquesta és una passa important pel que diem constantment al diàleg, la negociació i el pacte, de dir, bueno, votem, busquem les condicions. No serà fàcil, trigarem, perquè evidentment uns volen una cosa i uns altres, però la paraula votar, la paraula referèndum, la paraula consulta, en el vocabulari dels actuals governs d'Espanya ja surt. Jo crec que és una passa que cal reconèixer.
Sí, abans de fer la pausa, no sé si el senyor Capdevila vol afegir alguna cosa per completar. Ho deixem. Farem la pausa. Només ens queda, abans de la pausa, recordar la pregunta del dia que tenen els oients a radioestel.cat i ens presenta la Ruth, com cada dia. Bon dia, Ruth.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. En el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, quina part hauria de cedir més? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, el govern espanyol, acceptant per pactar un referèndum d'autodeterminació. Com a segona opció, el govern català, per buscar almenys un increment de l'autogovern. I com a última opció, les dues parts haurien de cedir el mateix i buscar un acord.
I com anem?
Doncs ara mateix està guanyant la primera opció, però després de la publicitat direm per quin percentatge, si li sembla. Un minut i mig i seran 6:45. Seguim en conversa amb Joan Capdevila d'Esquerra Republicana, Mònica Lafuente del PSC, Toni Florido del PDeCAT i Elisabet Jiménez del PP.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques? En figures mítiques? No. parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passa ja 7:15. Seguim en el nostre diàleg aquí en el mirador de l'actualitat sobre la situació política a Catalunya. La pregunta del dia: en el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, quina part hauria de cedir més? Està guanyant la primera opció, ja ho avançàvem. 70% creuen que més el govern espanyol, acceptant pactar un referèndum, i les altres dues estan ara mateix empatades al 15%. 15% al govern català per buscar almenys un increment de l'autogovern i un altre 15% les dues parts haurien de cedir el mateix i buscar un acord. Bé, no els pregunto què votarien vostès, però em sembla que, tot i que tinguem ara una... Ja ho sabem, no? Que votarien vostès segons... Sí. Més o menys, no? Sempre donem tres opcions, perquè a vegades hi ha els grisos, també, no? No em refereixo a la policia franquista, eh? Blancs i negres i grisos.
Avui és recurrent, el tema. Sembla que sí que...
Sí, veig que... Home, m'ho ha posat fàcil quan ha parlat del franquisme. I que a vegades les coses no són blanques o negres, sinó que també hi ha grisos. Bé, ara mateix entrem en la part final, però abans tenim, com cada dia a aquesta hora, la notícia curiosa, i avui em sembla que cal per distensionar una miqueta l'ambient. Ruth, bona tarda novament, que abans t'he dit bon dia, bona tarda.
Bona tarda.
Endavant.
La notícia curiosa d'avui és sobre tortugues babaues. Ja és un fet insòlid que aquests animals facin els seus nius a les platges catalanes. Han sobreviscut a l'onada de banyistes durant tot l'estiu i les neteges diàries de la platja amb aquelles màquines que remouen la terra. Però el més curiós de tot això és que les tortugues han nascut a la urbanització que va fer José María Ruiz Mateos ara fa 60 anys. La setmana passada, els banyistes de la platja de la urbanització de Vilafortuny, que pertany a Cambrils, van presenciar el naixement d'aquests petits animals tan lents. Ràpidament van trucar els agents rurals per avisar-los i es van posar mans a l'obra per evitar que possibles depredadors dificultessin l'arribada de les tortugues a l'aigua. Es calcula que hi havia en el niu més d'un centenar d'ous i unes 85 tortugues podrien haver-hi sobreviscut. 12 exemplars van néixer davant dels banyistes que assistien atònits a l'esdeveniment. Les tortugues, quan són adultes, tornen a fer els seus nius al mateix lloc on han nascut. Així que no serà l'últim cop que les veurem per Vilafortuny. Potser la mare va triar aquest lloc molt estratègicament, esperant que les seves cries es convertissin en herois de mitja closca, com les fabuloses tortugues ninja. Podria ser que diguessin allò de «que te pego leche», com Ruiz Mateos, a qualsevol depredador que se'ls acosti.
Bé, m'agraden molt, per exemple, les tortugues de Buscando a Nemo, eh? Són simpàtics, aquests animals, podríem dir. Bé, en tot cas, vostès que són de generacions més noves de polítics no recorden aquell episodi trist de Ruiz Mateos amb l'exministre Moller?
Sí, sí,
que el recorden. Sí, sí. Bé, no el recorden en l'acció política, em refereixo, però el recorden perquè tampoc fa tants anys.
Es va presentar
a la sortida dels jutjats.
Sí, i va ser votat per molta gent.
Sí, en unes europees va treure fins i tot dos o tres diputats.
I salió de la
casa. Sí. Es recorda fàcil perquè durant molt de temps va ser el que avui coneixem com un meme. O sigui, l'acció aquella va ser un recurs habitual per fer bromes.
Sí, sí. Bé, senyors, i tornant al present, hem parlat de molta història, història recent, història de fa 3 anys que semblava llunyana. Això de Ruiz Mateos, que te pego leche, va ser, em sembla que fa 30 anys, si no recordo malament, o gairebé, si arriba. Però, en tot cas, el temps passa volant. Sí. Quines possibilitats? Bé, hi ha aquí diferents fronts de discrepància, perquè també el PP i amb Ciutadans al Congrés i a nivell de Catalunya doncs enfatitzen la seva crítica al govern de Pedro Sánchez, però també reconeixerà, senyora Elisabet Jiménez, que s'ha de buscar alguna sortida política. Si poden ser breus ara...
Sí, mire,
tot entenent que vostè pot criticar el govern, evidentment.
Lo que pasa es que los intentos de diálogo que ha habido desde el primer, aquella reunión tan famosa entre Rajoy y Artur Mas, a partir de ahí, que Artur Mas dijo no, no y no, por lo que quería era lo que no se le podía dar, a partir de ahí no ha podido haber diálogo porque siempre han pedido cosas que no son legales o no se han podido hacer. Hay unas vías para cambiar la Constitución y no las han utilizado nunca. Han preferido ir por delante para ahorrarse tiempo. Vete a saber por qué 3% de razones ha sido todo esto. Tampoco lo sabemos muy bien. Pero en realidad es cuestión de diálogo siempre que todos, siempre que la persona que esté más alejada de la legalidad se acerque. Si es que es fácil. Porque aquí hablan de... El señor Florido habla de los catalanes que quieren... Los catalanes, usted cuando dice catalanes quiere decir separatistas. Porque hay la mitad de catalanes que no queremos lo que usted está diciendo y estamos, no nos gusta lo que dice usted y nos obvia. Entonces, se ha de pensar en todos los catalanes, en todos los catalanes, para empezar a poderse sentar en una silla. Yo creo que
pero sería tots els catalans no voldran mai el mateix, sempre hi haurà...
No, pero estamos hablando de algo que es difícil.
Sí que hi ha
creo
un percentatge...
Que creo que los constitucionalistas pensamos en todos los catalanes y los separatistas solo piensan en los separatistas. Y creo que aquí había que hacer un cambio de mentalidad porque el futuro de los futuros catalanes que aún no han nacido, merecen una tierra... Com Dios manda.
Bé, en tot cas, segurament, perquè aquí em sembla que el llenguatge, abans ho parlàvem a micròfon tancat, és utilitzat igual d'uns per rebatre els altres i potser ara diria que aquest no també el va dir Mariano Rajoy, aquest no.
És graciós que s'imputi a... Primer, el president Mas no va demanar res per ell. Tenia un mandat democràtic i un projecte polític i, per tant, no feia una demanda personal. Per altra banda, sí, els catalans, tots, potser una petita minoria, potser igual la representa, els catalans, volem arreglar les coses votant. I es demana poder votar.
Il·legal, no,
Bueno, escolti'm, jo, si vol, mira, el proper cop que s'adrecien a mi, ja l'interrompiré, aleshores. Si és incapaç d'aguantar un segon en silenci...
Deixem almenys 30 segons que parli el senyor Florido.
És que és sorprenent.
Disculpi.
I demano disculpes.
Sí.
Jo ja porto unes quantes vegades, ja sé...
Sisplau, ara no parlin tots alhora. Toni Florido, disculpi, que ens queda molt poc temps.
Els catalans. Probablement el PP sí que no s'adreça a una part dels catalans, la majoria, els separatistes, diuen ells. Que sembla que no siguin persones, no? Quan poses una etiqueta, doncs ja està. Sembla ser que són una cosa... No, són persones i una majoria democràtica en el Parlament, per exemple. Per tant, sí, els catalans, tots, sí, fins i tot els del PP, segur que volen solucionar les qüestions polítiques de forma democràtica i això vol dir posant paperetes a les urnes o vehiculant-ho pels parlaments. Aleshores, doncs, mire, jo sí que dic que els catalans, pel que vol una gran majoria, estaria d'acord en poder fer un referèndum.
Sí, també és veritat que aquesta majoria, quan s'han fet enquestes, voldrien que aquest hipotètic referèndum fos pactat o fos amb una reforma constitucional. És a dir, que aquí a vegades també tornem allò dels blancs, negres i grisos, no?
Legal.
A mi em sembla...
Vostè diu que fos legal, vostè diu que fos...
Les últimes enquestes que van haver volien un referèndum legal, no pactat, legal. La primera paraula era legal.
Bé, senyors, disculpi, senyor Florido.
És una excusa. Cada vegada que diuen això és una excusa per no vehicular-ho.
Ens queda un minut i mig, 45 segons per a cadascú, Capdevila i Lafuente.
Perdona, només vull dir una cosa. És com la inviolabilitat de la figura del rei. De fet, ara el Partit Socialista vol afrontar una modificació de la Constitució, però aquest tema no es toca. Doncs per què? Perquè hi ha d'haver un ciutadà espanyol que sigui inviolable, que no pugui recaure sobre ell cap mena de responsabilitat.
Bé, en tot cas, això...
Ho diu una llei, però... I potser, per tant, com que diu una llei, ho hem de...
Senyor Florido, potser en hipotètiques reformes constitucionals es podria abordar això.
Però és que la seva reforma és molt difícil, és la més complicada de
totes. Vostès, moltes persones que...
Bueno, és una Constitució feta...
Que volen que siguin... Que tampoc s'apliqui les lleis que
s'esteixen. Bé, senyors, tanquen el programa Mònica Lafuente i Joan Capdevila, si volen, en pocs segons cadascú.
Que cada cop me n'adono, i és molt tendeciós per part meva dir això, però que menys mal que ha canviat el govern ja, si igual si són socialistes o uns altres...
El govern d'Espanya, vol dir.
El govern d'Espanya, de veritat, perquè... I ara parla de referèndum legal com si fos una cosa que el PP defensés, tant de bo...
No,
referèndum
això,
legal. La gran majoria de la societat demana un referèndum legal. Tant de bo el senyor Rajoy s'hagués sentat amb el senyor Mas i haguessin parlant amb aquests termes. És a dir, el que no pot ser és que ens donin consells de com s'ha de fer i resoldre aquest problema que estava ja enquistat, que no hi havia manera de resoldre ni donar una passa endavant ni enrere i que ens intentin aconsellar la gent del PP. Jo crec que la via és la que s'està donant bé per part del govern de la Generalitat i per part del govern de l'Estat. Evidentment, són la voluntat de les dues parts i espero que arribem a bon port.
Bé, senyor Capdevila, si
vol... Bona tarda.
No li han deixat temps bé, no. En tot cas, no ho imputem a ningú concretament. Ha estat no, una... no.